españoles. Franco ha muerto. El hombre de excepción.
El 20 de novembre de 1975 començava el final d'una dictadura i a Sant Cugat, com a tot arreu, la gent es preparava per a un futur ple d'incerteses, però també d'esperances. Cinc dècades després, mirem enrere per entendre què va canviar i què queda encara per canviar. La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat. 50 anys després de la mort del dictador, la memòria local d'un temps de drets, llibertats i transformacions. Avui tenim l'estudi Ramon Barnils ple com, bé, com mai, podríem dir, perquè som moltíssima gent. Hem de compartir micròfons, fins i tot, això no passava mai. I per què passa això? Perquè avui estem gravant l'últim capítol del podcast La mort de Franco, que és un podcast que fem amb motiu de la programació, amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la mort del dictador, i és una programació que organitza l'Ajuntament i nosaltres participem des de Cugat Mèdia, des de Ràdio Sant Cugat, amb aquest podcast. I a mi, quan vaig començar a fer aquest podcast, segurament aquest era l'objectiu final. El dia d'avui era el que ens plantejàvem, perquè sí, podem parlar molt de memòria, de com era la dictadura amb historiadors, podem conèixer també testimonis de gent represaliada, que a mi em sembla importantíssim, però si teníem un objectiu era saber què en pensa la gent jove, què pensa el jovent, què pensa de com era aquell temps. Per això avui hem organitzat una taula rodona enorme amb joves d'instituts de Sant Cugat, de l'Arnau Cadell i del Pla i Ferreres, i amb dues persones que d'alguna manera van viure la dictadura franquista des de cert activisme, amb una intensitat que ha donat experiències que val la pena sentir. Comencem per conèixer aquestes persones. Són la Maria Llunell. Maria, què tal? Com estàs?
Doncs bé, mira, molt contenta d'estar aquí, perquè em fa molta il·lusió estar amb tan joves i veure aviam què pensen, aviam si els hi puc aclarir alguna cosa o els hi puc donar la meva versió. I tenia ganes, de veritat.
La Maria és membre del col·lectiu Som Dones, de la xarxa Monestir Sant Francesc, i ens podrà explicar. Quina edat tens, Maria? Ui, quina jo pregunta tinc... indiscreta per començar, eh?
Jo tinc 75. Jo vaig néixer als 50, amb la qual vaig pensar tota la meva infantesa i adolescència, bueno, i joventut, sota la dictadura, evidentment. I, a més, soc del col·lectiu Som Veïnes, que som un grup que fa uns anys ja que treballem la memòria històrica. Hem fet diferents treballs, diferents actes, perquè ens agrada això, recordar tota la història nostra, que la tenim molt oblidada.
L'altre veterà que tenim avui a la taula és el Rafa Ossero. El Rafa el coneixem del grup de Teatre Espiral, de la plataforma de pensionistes, també està a la comissió de memòria de Barraques. Tu no pares, però sí. Què ens pots explicar, sí, de tu, Rafa?
A més, et diré una altra cosa. Amb la Maria ens havíem trobat a l'associació d'Alzheimer i havíem estat treballant com a voluntaris.
Fixa't.
Bé, jo sóc el Rafa Ossero. Els meus pares i els meus avis eren andalusos. Van venir aquí a Barcelona. Vam anar a viure en una barraca a Montjuïc i allà vam estar, vaig passar tota la meva joventut allà. El meu pare li havia agafat la guerra aquí a Catalunya amb el PUM, Partit Obrer d'Unificació Marxista, va ser ferit i això li va donar una certa llibertat perquè va estar convalescent durant tota la guerra i això va evitar que la matessin, però va quedar ferit per tota la vida de la mà esquerra. Llavors, nosaltres allà a Montjuïc, doncs, hi havia molta gent castellana, andalusa sobretot, la meva mare també era andalusa, i nosaltres vam estar, com en tot el barri, parlant en castellà. Nosaltres no coneixíem el català. A l'escola on anava, doncs resulta que van triar uns quants nens que poguessin continuar estudiant. Els altres, als 14 anys, ja s'anaven a treballar. I llavors, doncs, aquests quants nens que van estudiar, alguns van continuar i altres no. Jo vaig seguir estudiant i treballant i tal, i vaig anar a parar l'any 75, a la mort del Franco, amb una escola catalana i vaig estar durant 33 anys donant classes en una escola en català, diguem-ne. I aquesta és una mica la meva vida. Quan em vaig jubilar, doncs vaig seguir fent coses a l'Associació d'Alzheimer amb la Maria, vaig estar fent teatre, encara en faig, soc president de la companyia, vol dir que això he d'arreglar molts papers i estic fent moltes coses per la memòria de dels veïns que viuen a les barraques. Hem fet exposicions, hem fet xerrades, perquè la gent no s'oblidi que fa un temps venia molta gent d'Andalusia a viure a Catalunya i es van integrar aquí.
Doncs ja coneixem una mica els nostres, no sé com dir-li, experts, veterans, no sé com li podem dir, però ara falta saber, que jo ara pràcticament em retiro, jo ara estic parlant aquí una mica massa, però ara qui haurà de xerrar sou vosaltres, o sigui que saludem el Lucas, el Biel i la Lu, que veniu de l'Arnau Cadell. Què tal, com esteu, nois?
Hola. Bon dia.
Escolteu, de quin curs sou vosaltres?
Jo soc de quart de l'ESO, de la classe E.
Jo també soc de quart i soc del D.
I tu, Lu?
Jo soc del quart de l'ESO, del D.
I ara ho fem per tongades. Tenim aquí també el Juan i la Maia, que sou del Pla i Ferreres. De quin curs?
Jo soc de segon B.
Jo soc de segon D.
I també tenim alumnes de segon de batxillerat, també del Pla i Ferreres, el Pau, el Xavi i el Lucas. Què tal, nois? Com esteu?
Molt bé, molt bé.
A veure, avui us hem portat aquí perquè feu vosaltres les preguntes. No sé si us genera curiositat saber una mica com era la vida llavors, si heu pogut parlar amb les vostres famílies, amb vostres coneguts, però abans de que pugueu fer qualsevol pregunta al Rafa i a la Maria, jo us vull preguntar a vosaltres, i després d'això prometo que callaré, us vull preguntar sobre... És un d'aquests temes d'actualitat, segur que l'heu sentit moltes vegades, això que diuen que hi ha joves d'entre 15, 20 i escaig anys, que diuen que potser amb una dictadura es viuria millor. Això vosaltres, abans de res, us convido que sigueu francs, sigueu sincers. Què us sembla d'això de que hi hagi gent que pensa que amb una dictadura es podria viure millor? Com ho veieu? Comencem per tu, Lucas.
Jo, doncs, sincerament, crec que estan una mica equivocats en la meva opinió, perquè crec que els hi falta context històric i s'hauria d'escoltar més a la veu de la gent que ho ha viscut i d'escoltar la seva opinió i el que pensa, i bueno, per això estem aquí, no? Per saber la vostra opinió i llavors poder fer una valoració de com va ser, si va ser mal per tots els cantons, si va haver-hi alguna millora, si no la va haver... Doncs, saber la vostra opinió.
Anem fent canvis així una mica. L'altre, Lucas, tu com ho veus, això? Creus? Què et sembla, això, que hi ha joves que pensin que una dictadura és millor? Com ho veus tu? Explica'ns.
Jo, al final, crec que això és un resultat d'una falta d'informació. Quan aquests joves no coneixen del tot com van ser la història, pues prenen opinions que no haurien d'estar prenent. En una cosa que no ets suficientment... bueno, que no estàs informat, jo crec que no s'hauria d'opinar tan bruscament.
Uh-huh. Amaia, tu com ho veus? Aquí anem fent salts, eh? Estigueu atents, perquè en qualsevol moment es cau la pregunta, eh?
Realment, aquesta gent no va viure...
Acosta't més.
I aquesta gent no va viure aquest període, no saben com va ser, no entenen potser el patiment que van viure certes persones, i llavors no haurien de poder opinar, de dir aquestes coses, perquè no saben el que va passar, no ho entenen realment. Uh-huh. O sigui... Mm-hmm. O sigui, expressen idees que realment no saben de què estan parlant.
Mm-hmm. Lu, com ho veus tu?
A veure, personalment estic bastant d'acord amb el que es diu aquí i no estic gaire d'acord amb aquestes opinions, perquè tenen una falta de context històric i realment no han viscut en aquella època i no poden saber realment el que és viure en una dictadura. I, bueno, personalment no estic gaire d'acord, però cadascú pot tindre la seva pròpia opinió.
Biel.
Jo estic molt d'acord amb aquest, bueno, amb el que diuen això, no? Perquè al final és una època en la que molta gent va patir represàlies, no podien expressar-se, va morir molta gent, i crec que això molts joves ho diuen no, per això, per falta d'informació i de coneixement.
Joan, tu com ho veus?
Pues,
Jo penso que és que hi ha moltes diferents opinions i ara, sobretot, a les xarxes socials, potser si un personatge així molt famós es fa com... diu alguna cosa així i els joves segueixen molt aquest noi, pues potser pensen que això està bé i ho van expandint amb els seus amics, saps?
Mm-hmm. Pau, Xavi, vosaltres com ho veieu? Pau.
Jo, sincerament, crec que la gent que té aquesta opinió no sap del tot el que és viure sotmesos en una dictadura, perquè implica no tenir llibertat, no podré expressar les teves opinions, tenir el dret a poder votar, a parlar la llengua que tu vulguis al carrer. O sigui, al final vius reiteradament amb opressions i represàlies que et fan que no puguis viure un dia a dia que a mi m'agradaria.
Faltes tu, Xavi.
Jo, personalment, estic bastant molt d'acord amb tot el que s'ha dit aquí i per la meva part, el que jo sé ve a través de la meva família, quan va estar afectada per tota aquesta situació i la veritat que, pel que m'han explicat així, va ser una situació difícil, amb condicions de vida doncs, que no són com moltes que tenim avui en dia, que són molt més difícils, a menjar, a la casa, tot en general. I la veritat que trobo que la gent, els joves, tios, que opinen que amb això de Franco, amb la dictadura, estaria millor, trobo que, com han dit els altres, els hi falta cert context i haurien d'informar-se millor sobre el tema.
Veig que estem tots una mica en la mateixa línia, però m'imagino que coneixeu companys de classe, amics, que deuen pensar diferent de vosaltres, o no? Esteu tots més o menys en la mateixa línia? Què?
Bueno, a la nostra classe, no sé si va ser l'any passat o aquest curs, la nostra professora, la Marga, va fer una enquesta sobre si pensaven... Era anònima, però ella volia veure quina part de la classe pensava si el franquisme va ser positiu, molt positiu, negatiu o molt negatiu. I crec que menys una persona, tothom va dir que va ser molt negatiu el franquisme. O sigui que...
Vaja, bé, doncs estem bé. Escolteu, ara sí, jo us vull convidar, i de fet a mi és el que més il·lusió em feia d'aquesta trobada que fem avui, que pugueu preguntar el que us surti dels nassos al Rafa. I el que sortia dels nassos, vaja, no sé, tampoc us passeu, però coses de la seva joventut, perquè pugueu conèixer com era la seva vida durant la dictadura, el que vosaltres considereu. Jo us dono tota la llibertat del món perquè pregunteu el que vulgueu. Qui s'anima a començar a fer la primera pregunta? Si no, faré jo el tuntun, ja sabeu. La Lu aixeca la mà, doncs Lu, dispara.
M'agradaria saber quins aspectes de la vida quotidiana o coses eren molt presents en aquella època que avui dia ja no es veuen, o ja no són tan presents.
Sobretot la part de dones, que és la que va patir més, o sigui, o hi ha més diferència ara perquè ha canviat moltíssim, no us podeu imaginar. Nosaltres les dones no teníem llibertat per res. Perquè inclús per una feina te tenien que donar l'autorització al pare o al marit. Al banc no tenies, podies tenir un compte, bueno, tot. O sigui, tu no tenies llibertat per res. Normalment passaves d'estar sota el teu pare a passar sota el teu marit. O sigui, aquesta era, i la finalitat era aquesta. O sigui, casada, con hijos, i s'acabó. Aquí no hi havia més històries. Això, bàsicament, és el que... Crec que més, des del punt de vista de dona, més diferència hi ha moltíssimes, perquè tot des de la poca, la gana que ha anomenat, que es va viure els primers anys després de la guerra, això teníem cartilles de racionament, jo ja no les he viscut, però just em sembla que es van anar... canviar el 52, o sigui, que jo no ho recordo.
Sabeu què són les cartilles de racionament, vosaltres?
No.
Explica'ls-hi, Maria.
Bueno, jo tampoc molt bé, perquè dic, jo no ho he vist, o sigui, dic, es van suprimir el 52, amb el qual jo un record no en tinc, però sí, en tinc a casa, en tinc un parell a casa, o sigui, tenies un cupo per anar a buscar pa, per anar a buscar oli, bàsicament pa i oli, això és el que més me sona, no sé, suposo que hi havia algunes coses més. Tenies un cop, o sigui, tocava una barra de pa al dia, per dir alguna cosa, no m'ho estic inventant, Llavors venia, posaven un segell i d'aquí no podies comprar-ne més. O sigui, això que diuen que tot era jauja, doncs de jauja res, eh? Llavors hi havia, va venir, també això és una cosa que va venir aleshores, va venir l'estraperlo, com tot. Llavors hi ha gent que manegava tots aquests negocis i es va enriquir molt, perquè feia contrabando amb això, amb l'oli, sobretot amb l'oli sé que van molt... No sé, bueno... coses ja et dic, eh? Jo sempre explico, a casa meva som dos germans, és un noi i una noia, o sigui, i el meu germà va anar a la universitat perquè era noi, i jo no vaig anar a la universitat. Perquè he vist això era... La carrera diu que era la feia quan te casaves. O sigui que, mireu si heu, sobretot aquí que ja veu dues noies, això és, ara és impensable, no? Però aleshores era així.
I quins aspectes o quin aspecte és el que més et va marcar, sobretot a la teva joventut, quan ho vivies?
Bueno, la falta de llibertat total, amb tots els aspectes. O sigui, no tenies llibertat per res. O sigui, bueno, hem parlat de la llengua, que a les escoles no es podia... Jo no tinc la record, però les que eren públiques sí que et feien cantar el cara al sol i tot això. Nosaltres, jo anàvem a una escola petitona i això, no? Però sí que també t'obligaven a anar un dia a la setmana, no, un dia a la setmana venien uns capellans a donar-te sermó. Un cop al mes anaves a l'església a confessar-te i a comulgar. O sigui, això era obligatori, no llibertat de res. O sigui, la falta de llibertat era total en tots els sentits, el sortir, el ni te cuento, sortir amb nois i tal, controlador. Sí. Perquè a part de les normes, o sigui, de les coses prohibides, era el que t'inculcaven. Això, per mi, crec que ha sigut el pitjor, perquè tu et marcaven unes normes tant, que bueno, tu creies tot, o t'ho feien creure. Jo, per exemple, sempre dic, el 18 de juliol, el dia del cop d'estat que diem, amb tot això, era l'alzamiento nacional, i el Franco ens havia vingut a salvar. I això t'ho inculcaven tant que crec que t'ho arribaves a creure, perquè a més a casa tampoc t'explicaven la realitat, doncs. A casa meva eren d'esquerres de tota la vida, però a mi no em van explicar mai pues, que el Franco era el que era, i que sí, hi havia hagut una república, però no sé, no... I jo tenia històries a casa meva per explicar i no me les van explicar perquè hi havia molta por, perquè no... I sobretot diuen que a la canalla no ens ho explicaven perquè llavors els nens ho expliquen, no?, el que parles a casa, i perquè no sortís i no vinguessin llavors represàlies, doncs si no sabies no podies dir res. I ja et dic, jo a casa meva tinc històries, el meu avi està al Valle de los Caídos, de la meva tia que al final va morir per fa... L'altre dia el Mota, vam fer una trobada amb el Mota, no sé si sabeu qui és.
És un historiador d'aquí de Sant Cugat.
Que és. Llavors ell va donar tot de xifres, no? Tants fusilats, tants no sé què. Llavors també va dir que a part de totes aquestes xifres hi ha molta gent que no està a les llistes. Gent que va morir per fam, gent que va morir, que no va morir en el camp de concentració, però va morir després. O sigui, i jo la meva família en tinc dos. O sigui, el meu avi va estar al Valle de los Caídos, el van posar presoner després de la guerra, perquè havia sigut alcalde durant la República, no tenia cap falta més, o sigui, l'únic d'un aldea allà que hi havia 300 persones o no sé quantes, bueno, total, no va morir allà al Valle de los Caídos, va poder tornar a casa, però va morir al cap d'un parell d'anys com a molt, molt malalt, o sigui, aquest no està a la llista, però va morir per això. I una tia meva, la petita de la casa, es van quedar els tres nens petits allà sols en una aldea de Teruel, que el pare, allà al Valle de los Caídos, els dos avis, aquella nena va patir gana durant tota la... després de la guerra, tot el temps aquest, i va agafar una anèmia crònica, i llavors li deien tísics, ara, això, i va morir als 19 anys, però a resultes de tot aquest... O sigui, i tampoc està a la llista aquesta. I és un fet real, perquè o sigui, m'ha tocat a la meva família, i com jo, doncs, 50. I no estan estadísticament, però hi són. Patir gana, van patir molta gent, molta gana, molta.
Alguna pregunta pel... Tu tens una pregunta, Pau.
M'és igual quin dels dos la respongui, però...
Ara el Rafa.
D'acord. jo, el primer que vaig escoltar del franquisme quan era petit és que la meva mare em va dir, per culpa d'aquest senyor, tant la teva àvia com la teva besàvia no podien parlar català al carrer i no el podien estudiar a l'escola. Aleshores, per altra banda, la meva mare, com és del 74, sí, va ser la primera generació que va poder estudiar català a l'escola. I el que volia preguntar en relació a això és que, per exemple, jo avui en dia la meva àvia sí sap escriure en català, però té molta dificultat en escriure sense faltes d'ortografia. I et volia preguntar si després de la dictadura tu et vas proposar intentar estudiar el català o avui en dia encara tens dificultats per aquella joventut sense poder estudiar a l'escola.
Sí, la meva situació va ser una mica diferent, perquè el meu pare havia vingut a Catalunya molt jove, s'havia escapat de casa i havia vingut molt jove, i va estar vivint a Lleida. Com es va presentar voluntari per fer el servei militar, que el seu pare no li volia assignar, però al final ho va fer, i li va tocar estar a la biblioteca, i llavors a la biblioteca va aprofitar per estudiar. Ell volia estudiar, no volia la vida camperola que feien allà a Andalusia, diguem-ne. Va estudiar i, a més, va aprendre el català, ell, abans que hi neixés jo, i va estar donant classes de català a Lleida. Un andalús donava classes de català a Lleida. És una cosa molt, molt rara en aquell temps, diguem-ne. De tota manera, quan ell va anar a Andalusia i es va casar amb la seva cosina, que és la meva mare, doncs són cosins germans, la meva mare no va parlar, entenia el català quan va venir aquí a Barcelona, però no el va parlar perquè li feia molta vergonya. I jo no era conscient d'això, diguem-ne. A casa parlava en castellà, el pare parlava en castellà, tothom parlava en castellà. De tota manera, jo em relaciono amb gent catalana perquè allà a Montjuïc, a part de viure molt lliurement i tal, es va crear un agrupament escolta, Minyons Escoltes, que són els Boy Scouts anglesos. Vaig descobrir que la gent s'associava a les entitats excursionistes perquè aquella gent era quan podia parlar el català. Anaven d'excursió, parlaven a la muntanya en català, tenien llibres i coses en català, i és una mica durant el franquisme que els catalans van buscar un lloc per trobar-s'hi i per poder parlar. Evidentment, el català estava prohibit, diguem-ne, i això a mi, d'alguna manera, sí, em va impactar, diguem-ne. Per exemple, jo quan ja era més grandet, comprava el diari i el comprava en català, perquè després de la mort del Franco va sortir algun diari en català, diguem-ne, i jo tenia curiositat, i em va servir perquè quan vaig començar a treballar en una escola catalana jo ja estava assabentat. Vaig haver d'estudiar més, això és veritat, però ja estava assabentat del català, diguem-ne. I clar, els 33 anys que he fet ha sigut sempre en català. I he tingut alumnes andalusos, alumnes sud-americans, alumnes japonesos, magribins, i tots allà hi parlàvem en català. Una altra cosa era quan sortien al pati, que llavors s'hi jugaven en castellà, i jo els deia, en català, i els deia una mica en broma, no? En català, però ells jugaven en castellà, diguem-ne, però dintre de la classe parlàvem en català, diguem-ne. Sobre la guerra, a la meva família no hi van parlar gaire. El meu pare sí m'explicava que el bombardeig a Barcelona havia estat molt, molt, molt dolorós, diguem-ne. Ell havia trobat pel carrer gent que coneixia ja destrossats per les bombes que llançaven els italians aquí a Barcelona, diguem-ne. però va ser una persona d'esquerres, però no va d'alguna manera inculcar-me tampoc cap ideologia. Si recordo, per exemple, que quan parlava un ministre del Franco per la tele, ell, que no m'havia explicat mai res, deia muy bien, así se rebuzna, i s'estaven fotent d'ell. S'estaven fotent. Vull dir, la qual cosa a mi em veia que el meu pare era d'esquerres, era molt de missa, però era d'esquerres, diguem-ne, però no van parlar. De tant en tant deia el fulano de tal, que sí, que va anar, però no ha tornat i tal, no? Algú d'aquells que van anar i no van tornar. Però, francament, quan l'any 75 jo entro en aquesta escola catalana, vaig entrar perquè jo treballava en una acadèmia en la biblioteca i en el laboratori. L'amo de l'acadèmia va fer l'escola aquesta l'any 75 i em va portar a muntar el laboratori i muntar la biblioteca de l'escola aquesta. Jo a les tardes anava a magisteri a estudiar i quan vaig tenir el títol de mestre m'hi vaig quedar a l'escola fent de mestre allà.
Més, ja veieu que hi ha com elements comuns, eh? La poca llibertat de les dones, la persecució de la llengua. I, al final són coses que tots coneixem, però està bé sempre conèixer, o sigui, saber exactament les històries de debò de la gent de llavors. Més preguntes, Joan.
Jo volia saber si a casa vostra, com qualsevol que em respongui està bé, vale? Però jo volia saber si parlar a la vostra casa sobre el tema del franquisme, preguntar-li als vostres pares era una mica així com incòmode, saps? Com que us deien els vostres pares, això millor no parlar o alguna cosa així.
No, més que incòmode era que no, és com si no existís el tema aquest. O sigui, jo crec que gairebé totes les cases, jo puc parlar per la meva, però en general, o sigui, no es parlava d'això. O sigui, alguna cosa sabies de que aquell això havia desaparegut o tal o qual, però molt poc. Però directament parlar, ja us ho he dit abans, a casa meva hi havia dos temes, més temes per parlar-ho, perquè ens havia tocat directament, però no es parlaven. O sigui, jo de la història del meu avi, per exemple, me'n vaig enterar, però ja de gran. O sigui, jo sabia que havia, clar, també vivien al poble, o sigui, no estaven aquí, que es havia mort i tal i qual, que havia estat a la presó o alguna cosa així, però molt de lluny. Però posar-ho sobre la taula i parlar-ho, jo no tinc cap record d'haver-ho fet mai. Per això que et dic, perquè hi havia... es va molt dominar la por. O sigui, hi havia molta por. Perquè si t'agafaven per alguna cosa, te'l diuen i tenen una pallissa que pa què. I clar, llavors la gent es va guardar d'això. Diu que la por guarda la vinya, hi ha un dit, no sé. I es va aplicar aquest... Això es va aplicar a tota la... Jo crec que a totes les cases.
Lucas, més preguntes.
Vale, anant una mica també per la línia del Joan, volia preguntar si no només entre la família, sinó entre els amics, si parlàveu el meu pare m'ha dit tal, entre els amics, hi havia una mena de cohibició de no puc parlar això o no puc parlar això perquè no vull que s'enterin o simplement que no volíeu parlar per no fer les coses incòmodes o d'alguna altra manera?
En el meu cercle d'amics allà a Montjuïc, que eren tots andalusos, no es parlava mai, no es plantejava ja ni parlar de quines coses ens prohibia Franco en aquell moment, diguem-ne. No havíem parlat, parlàvem de banalitats i tal. El que sí, en el grup excursionista que deien, el grup de Minyons, sí es cantaven coses en català, diguem-ne, i era una manera de missatge. Un altre missatge que es donaven era el respecte a la natura. Els primers ecologistes que he conegut han sigut allà, diguem-ne, i la bona obra, fer una bona obra per a algú que necessitava, diguem-ne. Tot això t'anava incloent la ideologia, però entre els amics això no es parlava.
Què s'anima? Més preguntes.
Pues, jo us volia preguntar sobre l'escola, us volia fer dues preguntes. Primer, quines assignatures teníeu al col·le? I després, si les assignatures per homes i dones eren diferents?
Totalment. O sigui, bueno, era segregada l'educació perquè hi havia escola de nenes i escola de nens. Això ja per començar. I les assignatures, doncs, Em fa riure perquè jo ara he estat buscant per, i tinc guardat uns àlbums de costura. Nosaltres aquí fèiem, dèiem el batxiller elemental, es deia que és com una primària, no? Però no teníem institut, llavors ens havíem d'anar a examinar a Barcelona i teníem que presentar els treballs que havíem fet durant el curs, tant de dibuix, i aquesta, la de costura, que jo l'odiava, teníem que presentar bueno, pues això, costura. Les noies, això els nois, no. La gimnàstica també la feien els nois, nosaltres no. A part d'això, ara aquests dies m'està mirant uns llibrets de l'educació nacional, no sé com se deia ben bé, però que t'instruïen el que era la família, el que tenies els deures, sobretot la dona tenia els deures de criar els fills, d'obeir el marit, tot això t'ho feien estudiar. I sí que, bueno, i a més això que us he dit abans, si hi havia algú que podia anar a la universitat era un noi, una noia pràcticament... Aviam, hi hauria gent que sí que anava a la universitat, evidentment, no tothom, però a nivell nostre, doncs, al nivell més d'aquí, no, jo, de la meva edat, no va anar ningú al meu barri, o sigui, al meu entorn, no va anar ningú de noia a la universitat. Hi havia bastanta diferència.
Has aixecat la mà, oi que sí, Amaya? Dispara el que tu vulguis.
Doncs abans heu dit que tant a casa com amb els amics no parlàveu molt d'aquest tema. Llavors, sobretot, quan éreu petits, doncs volia saber més o menys quina percepció teníeu de la dictadura, d'aquesta situació que estàveu vivint, com ho vèieu?
Jo crec que l'havíem normalitzat. O sigui, sabíem, això és com tot, tu tens uns límits i tu vius amb aquests límits. I no, com que tampoc ho parlaves, doncs era com normal, per dir-ho d'alguna manera. Almenys jo crec que teníem aquesta percepció. Tu sabies que això no ho podies fer, o no podies parlar, o no podies, bàsicament, fer. I no et plantejaves una altra cosa. Jo crec que, almenys per la meva part, i que fins molt després, no t'has donat compte de tot el que hi havia, o tot el que et prohibien, sobretot.
Lucas.
Sí, a mi m'interessa saber com vau viure a les vostres cases i en els barris al moment de la mort de Franco i quan es va acabar el franquisme. Si va ser com una celebració instantània o seguia sent com una mica tabú, com va ser?
A veure, en el barri, a Montjuïc, jo us he de dir primer que jo vaig estar vivint a Montjuïc en una barraca fins als 17 anys, quan els meus pares se'n van anar a viure a Cerdanyola i jo me'n vaig anar amb ells. Però 2 anys després, als 19, vaig deixar la casa dels pares i vaig tornar a les barraques de Montjuïc perquè em van demanar de fer de monitor del grup, diguem-ne. En aquest sentit, clar, vull dir, jo vaig començar a adonar-me socialment de tota la història ja de gran, vull dir, dintre de l'agrupament on era monitor i portava els nois a la muntanya i tot això. El que sí us puc dir és que allà a Montjuïc, a l'escola, vam tenir sort perquè hi havia un capellà que va organitzar tota l'església, l'escola, el dispensari i tot, i era un capellà molt carmelita, molt d'esquerres, era un capellà progre, diguem-ne. Tot això, juntament amb un mestre, que era el senyor Paco, que vivia també en una barraca, que també era un tio molt obert i molt campechano, realment, anys després, jo encara el recordava fent classe i copiava moltes de les coses que ell m'havia donat a mi, diguem-ne, perquè valien la pena, diguem-ne. Però després van venir unes monges i a fer-se càrrec de l'escola i va canviar en el sentit de que ho van fer més religiós. No era política, però sí era religió. Per exemple, a les nenes, el dissabte, els hi tocava les labors, que als nois no ens tocava això. Hi havia tot, cada dia s'havia de resar el rosari i havíem d'aprendre tots els misteris de memòria i tal, diguem-ne. Va haver-hi una davallada cap a la religió. El que sí us puc dir és que quan jo vaig començar a anar a l'institut a Barcelona a estudiar el batxillerat, allà hi havia un professor que era el professor de FEN, Formación del Espíritu Nacional. I aquest mestre sí adoctrinava dintre de la ideologia de Franco. Va ser la ideologia més forta que he tingut a la meva vida, va ser amb aquesta assignatura i amb aquest mestre.
I això que preguntava el Lucas, Rafa, de com vas viure tu el moment que es va donar a conèixer que Franco s'havia mort, com vas rebre la notícia? On estaves? Te'n recordes d'on eres i tot això?
Jo recordo la tele en blanc i negre quan va sortir el ministre, devia ser...
Arias Navarro.
Sí, l'Arias Navarro, que mig plorant va dir Franco ha muerto. I la veritat és que no vaig copsar tota la força que podia tenir això. Per exemple, quan van matar el Carrero Blanco amb un cotxe, ETA li va posar una bomba al cotxe i va saltar. Llavors jo ja estava en una acadèmia estudiant i érem ja una mica més grandets, sí, vam sentir por. Van sentir por perquè l'acadèmia estava vora la plaça Catalunya i allà hi havia totes les manifestacions i la policia pegant allà també, diguem-ne, els grisos, perquè llavors anaven de color gris, diguem-ne. Llavors sí, però concretament amb la mort de Franco no vaig tenir massa visió de que s'havia acabat una època i començava l'altra. La transició que va venir després estava molt aigualida. Semblava que era democràcia, però no acabava de ser una democràcia, i això ho vam saber després quan ho vam analitzar.
Xavi, faltes tu per preguntar.
Jo, en relació a una cosa que has mencionat abans, d'un bombardeig que va el teu pare, així, jo tinc el dubte si algun moment durant la vostra vida que veu estar molt a prop d'una situació aquesta de molta violència, amb bombardejos o guerra, o si vau aconseguir estar més lluny d'aquesta situació, si els vostres pares us protegien, perquè no us enteressin d'això, i com va funcionar tot, més o menys.
No, nosaltres ja no ens ha agafat la guerra, no ens va agafar. Nosaltres, jo vaig néixer als 50, com he dit, o sigui, la guerra la va passar el meu pare, i qui tampoc, perquè ell no va anar a la guerra, perquè era jovenet, o sigui... d'això no en tenim constància de res d'això, perquè ens queda lluny, i com que a part de que ens quedava lluny tampoc se'n parlava, és el que hem dit, o sigui, va haver com un pacte de silenci, com, sense ser pacte, per dir-ho, però és que això, quan jo he treballat en reunions i coses, és comú a gairebé totes les cases el no parlar, a fer un silenci sobre la història aquesta. Aleshores, no ens l'han transmès a nosaltres, i nosaltres, doncs clar, a vosaltres tampoc us les han transmès. I és una falta total, perquè la història s'ha de conèixer. I si no la coneixeu, jo tinc un net que està a tercer d'ESO. Jo l'he intentat explicar les coses, i ara ell... Pues, el que trobo és que, bueno, tots sou més o menys, teniu les mateixes idees, que això està superbé, perquè jo no sé quin dia li preguntava de dir coses que diuen que hi ha, que això, aixequen el braç i diuen criden Franco, i diu, bueno, ja, però és en broma. Diu, no, és que ni en broma ni en sèrio. Aquestes coses és que a nosaltres, que hem viscut, fa molta por, és que ens fa por pensar de que el jovent pugui arribar a pensar que en Franco es vivia bé, que tot era meravelloso, però si no hi havia res meravelloso, tot era dolent. Qualsevol dictadura suposo que no és bona cap, ni de dreta, ni d'esquerres, ni de res, però aquella no va ser bona, per molta gent va ser molt dolenta, però molt.
Us preocupa, nois, que això que diu la Maria és molt important, el tema de que la història no s'oblidi, us preocupa que es pugui tallar aquesta transmissió d'històries a vosaltres? És a dir, us preocupa que d'aquí a 50 anys, quan vosaltres tingueu nens o no en tingueu, el que vulgueu vosaltres, us preocupa que no recordin com de malament ho van passar un parell de generacions enrere?
Jo crec que és molt important que, doncs, que no es perdin totes aquestes històries, ja que totes aquestes tragèdies que han passat en un passat, anteriorment, trobo que no s'han d'oblidar, s'han de recordar totes aquestes persones i moments que s'han passat per aconseguir evitar que tornin a passar aquestes tragèdies, famílies perdin a gent important, i aconseguir intentar doncs, amb tot el coneixement, tot el que hem passat, doncs, aconseguir una societat que, tot i que no és possible una perfecció o una felicitat completa per tothom, doncs una on es pugui viure millor, hi hagi menys gent afectada, menys gent amb fam, una societat molt més tolerant i, en general, pues, una societat molt més de gust per tothom.
Algú més que he vist? Lu. Tu segur que tens alguna cosa a dir, que t'he vist amb la cara de voler parlar més.
A veure, tot i que la meva família això no ho ha viscut, crec que és important recordar tots aquests... el sofriment que es va patir en aquella època i tot el que es va restringir, com que es va prohibir, perquè si en un futur persones poden tindre la idea de que estar en una dictadura pot ser algo millor que una monarquia o el que vivim ara, pues, podria ser perillós per tornar... per si... Ai, és que no sé com explicar-me.
Sí, sí, però t'estàs... Però ja sabem on vas, eh? O sigui, que al final conèixer aquestes històries fa adonar-se que una democràcia, encara que tingui imperfeccions, que en té, és més garantista amb les llibertats que no pas una dictadura. Sí, sí, sigui en forma d'una monarquia com l'actual o una república. Això ja no hi entrarem.
Bueno, sí, és un altre tema.
Això ja és una altra història. Què, algú més treu una reflexió per fer, nois?
Jo tinc una pregunta.
Som-hi.
És una mica, apartant-nos de totes les que s'han fet, com bé ha dit el Xavi, crec que es diu, no pot haver-hi un sistema de govern perfecte i perquè sempre ha d'haver-hi alguna cosa que falla. Llavors, la meva pregunta és, d'aquell sistema de govern que dius que gairebé tot ho fallava, hi havia alguna cosa que no hi fallava? Perquè, clar, no tot pot ser tan perfecte.
Què?
És alguna complicat,
cosa que, alguna cosa que trobeu a faltar dels vostres temps?
Bueno, no ho sé, ara m'apilles així una mica amb un sall. No ho sé, perquè jo em costa buscar algú bo ara mateix, perquè, home, jo coses bones puc explicar, perquè ara la meva joventut i el jovent sempre és... la vida és maca, no?, encara que hi hagi prohibicions i coses, però ara mateix jo no sé què podria ser, perquè és molt difícil, sí. Segurament que sí, que és clar que hi havia coses bones, no?
Clar, el que em refereixo, sí, és no només com a la teva joventut, sinó com a... d'alguna manera el mecanisme de govern, si va fer-hi alguna cosa que a tu et va, per així dir-ho, agradar particularment o directament no hi havia, que també et pots dir que no hi havia cap ninguna cosa.
El Rafa també d'alguna cosa.
A veure, jo al cap de molt de temps de deixar de ser de mestre per jubilació, sí, tinc una autocrítica en el sentit de dir vam parlar poc els nostres alumnes de tot el franquisme. Van parlar poc. Els meus alumnes ara tenen 50 anys. Van parlar poc perquè en una escola catalana es van centrar molt en història de Catalunya i els rius de Catalunya, la geografia de Catalunya, i van deixar a part tot el que era la resta d'Espanya, diguem-ne. I d'aquesta manera sí penso que el jovent va tenir poca informació, els van donar poca informació. El que sí puc dir de record dels pares, van parlar molt poc de la guerra, però van tenir molta por que els fills s'emboliquessin en política. Moltíssima por. I si ara els pares tenen por que els fills, no sé, s'entrompin o flipin o amb la droga, diguem-ne, abans era la por política. Tant és així que el dia que van matar Puig Antic, allà a l'associació on estàvem de veïns, li vam encendre unes espelmes i els iaios de l'associació ens van fer bronca perquè van veure que allò era perillós perquè nosaltres exterioritzéssim la disconformitat amb l'assassinat d'aquest. Perquè en aquell temps els judicis eren sumaríssims, i sumaríssims vol dir, primer, que els advocats no eren advocats, que eren militars, i segon, que abans de començar el judici ja sabien la pena que li havien de posar, diguem-ne. Vull dir que estaves venut quan t'enxampaven el Tribunal d'Ordre Públic i te posaven una pega d'aquestes i anaves amb un sumaríssim i havies begut oli.
Això que deia el Rafa, no se'n va parlar. Ja estem a punt d'acabar, nois, per cert. Queda molt poquet, és que això és terrible perquè passa el temps volant. Això que deia el Rafa, que no, ell com a mestre no va tenir prou oportunitat de parlar de la dictadura. En els vostres casos, se n'ha parlat prou a les assignatures d'història de la dictadura? Trobeu a faltar que se'n parli més? Heu tingut l'oportunitat?
Bueno, nosaltres ara començarem el tema de les guerres i del franquisme, aquesta dictadura aquí, i bo, també no només a Espanya, sinó a Catalunya també concretament. I jo crec que, o sigui, pel que he estat mirant, no se'n parla suficient als llibres de text, perquè clar, és el que s'havia dit, de que oblidar la història, si oblides la història estàs obligat a repetir els errors que s'han fet.
I vosaltres que esteu ja a batxillerat, se'n parla història del franquisme?
A veure, jo el que anava a dir és que durant l'ESO no vam tractar quasi res del franquisme. Després, l'any passat, que l'assignatura d'història és sobre el món contemporani, em generalitza molt, com diu, el món contemporani en tot el món, i al final s'arriba a parlar del franquisme, però no molt tipus concretament, perquè s'utilitzen i es parla també d'altres dictadures que van haver-hi a Europa, i sí que aquest any el franquisme és part de temari que entra a la selectivitat, que encara no l'hem donat, perquè hem començat ara ja amb la restauració, i al segon trimestre, crec que a finals ja del segon trimestre començarem a donar el franquisme.
Doncs s'haurà de veure. Ara sí que hem d'anar acabant. Això és una llàstima que els temps de ràdio siguin tan cruels, però jo el que sí que espero és que això us pugui servir una mica d'espurna, si teniu interès per anar una miqueta més enllà. A vegades es pregunta simplement als avis, una mica com era la història. Sempre tenen històries superinteressants a explicar. I les tenen si se'ls hi pregunta moltes vegades. Això és superimportant, perquè ja ho deia també la Maria, que moltes vegades d'això no se'n vol parlar, però pregunteu. Pregunteu, sigueu tocanassos i pregunteu, i que us expliquin les coses que passaven llavors. El Rafa vol un segon i jo li dono el que vulgui.
Sí, jo volia aclarir una cosa, en principi. Els llibres han sigut molt suaus amb la guerra i amb el cop d'estat d'en Franco. Franco va fer un cop d'estat, en realitat, a favor dels rics i de l'Església, i res més. I no anaven, i anava en contra dels treballadors, diguem-ne. I això és una cosa que, sí, en algun lloc la podeu llegir, quan, en relació de la República, al cop d'estat d'en Franco, Espanya va fer un pas enrere de 40 anys, va tirar enrere 40 anys, van perdre moltíssimes coses que la República havia aconseguit.
Rafa, Maria, vosaltres en particular, us vull donar les gràcies per la vostra generositat de seure aquí davant d'aquesta colla de nois i noies i de compartir les vostres vides amb nosaltres. Jo crec que té molt de valor que aquests testimonis es puguin donar a conèixer.
Ha sigut un plaer.
El plaer ha estat nostre, nois, i a vosaltres moltíssimes gràcies de debò per venir aquí i ara a dinar, em penso, Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies a vosaltres.
La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat és una producció de Cugat Mèdia per a l'Ajuntament de Sant Cugat, que forma part del programa 50 anys de drets i llibertats.